Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui culminen unes noves festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona, on ha regnat de nou la festa i l'alegria entre els seus ciutadans, entre ells l'alcalde Collboni, per cert que va decidir assistir també a l'acte litúrgic d'aquest diumenge després dels anys d'absència del passat consistori, si més no, del passat equip de govern. Cercaviles, activitats per tots els públics, un espectacle, deixin-m'ho dir, solidari i preciós de Pallassos Sense Fronteres, l'ús de drons fins i tot, i els concerts. Els concerts amb canvi d'escenari, però concerts. I mirin, jo sóc dels que creu que és bastant favorable aquesta descentralització dels escenaris per evitar segons quins incidents desagradables dels darrers anys. Certament aquest any n'hi ha hagut d'incidents, però molts menys i de menys gravetat. Dit això, també és cert que la programació musical poc espaiada ha provocat grans aglomeracions al transport públic, que, dit sigui de pas, ha obert ininterrompudament. També és cert que la preparació per les grans masses de gent era deficient, amb zones d'accés massa limitades, o també és cert que la deficiència en el so de grans grups de música s'ha fet molt més que notable quan era previsible aquesta assistència massiva. També, sigui dit de pas, 6 policlins per més de 15.000 persones també és per fer-s'ho mirar. Tot i això, tot plegat ha funcionat a l'espera de la cloenda de les festes amb l'esperat musical d'aquesta nit. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns parlarem de l'acte polític del Partit Popular, que ha reunit fins a 40.000 persones per mostrar el seu rebuig a una possible amnistia. Ho farem amb el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez. A més, ens acompanyaran a la tertúlia del Primer Cafè el conflictòleg Xavier Pastor, el politòleg Xavier Torrents i l'historiador Jordi Cerdà. A partir de les 11, amb Oriol, Julià i Laura Torrella de l'equip Salut i Educació Emocional, tornarem a parlar dels més petits de casa amb criatures fantàstiques. I com sempre, seguirem parlant de cultura, avui per presentar-vos una nova obra de teatre a Barcelona, Estimadíssims Malvats. Ens acompanyaran a l'estudi Jordi Vidal i Laia Vallès, que ens faran 5 cèntims de què és el que hi veurem. I a les 12 del migdia obrirem un nou cas d'assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes. I a 1:15, com sempre, obrirem nou espai de consulta amb el doctor Jacinto Valverde, i a l'última hora de programa ens visitarà Maria Voronkova. Ella és directora escènica per parlar-nos d'un nou capítol de la història de la música clàssica i l'òpera. També ens acompanyarà, com sempre, la Girocleta, que avui se'n va cap al Piro Musical hores abans que comenci, i acabarem programa amb Rafa Sanahuja i el seu Bona Vesprada.
I a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Partit Popular ha protestat contra l'amnistia a Madrid a pocs dies de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Unes 60.000 persones, segons l'organització, s'han manifestat a Madrid en dirigents i exdirigents del partit.
I Feijóo ha dit que la possible llei d'amnistia és una indignitat i que suposa, segons ell, un frau democràtic. Pedro Sánchez l'ha acusat de promoure el transfuguisme.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha estrenat a la tradicional missa de la Mercè. Ada Colau, recordem, no hi va assistir mai durant els 8 anys de mandat.
Xavier Trias, Ernest Maragall són alguns dels líders polítics municipals que també hi han assistit. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha estat l'encarregat de presidir l'homilia i ha fet una crida als polítics a treballar pel bé comú abans que pel bé personal de grup o de partit.
A l'espera de tenir el balanç d'aquesta tercera nit, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els agressors que van ferir a 6 persones amb arma blanca la matinada de diumenge a la zona de la Nova Icària.
Les dues primeres nits són més d'una trentena de persones les que han estat detingudes, 19 la segona nit, i han sigut en diversos punts de la ciutat, i 16 la primera per baralles i furts violents.
I Catalunya tanca l'estiu amb el doble de nits tòrrides que les registrades l'any passat.
Si l'any passat es van registrar 98 nits, on la temperatura no va baixar dels 25 graus arreu del país, entre el 21 de juny i el 21 de setembre d'enguany se n'han registrat 206. El 2022 ja va marcar la xifra més alta des de, com a mínim, 1998, així que aquest estiu s'ha polvoritzat aquest rècord.
El bloc d'esports, el Barça i el Girona són co-líders de la primera divisió després de la victòria de l'Atlético de Madrid en el derbi contra el Madrid. Ana Closa, què tal? Bon dia.
Bon dia. Els blancs han encaixat 3 gols de l'Atlético de Madrid, que han trencat amb la ratxa de victòries de la Lliga. Ara els blancs són tercers a un punt del Barça i el Girona, que estan empatats empatats a 16.
I en bàsquet, el Barça s'emporta el duel català contra la Penya per 95-79.
Els blaugrana debuten a la Lliga amb victòria en un partit especial per Grimau i per Parra. D'altra banda, el Manresa se li escapa de les mans el partit contra el Gran Canària.
I a la cara B de l'actualitat, Núria, de què ens parlaràs avui?
D'un concurs que fa anys que se celebra al municipi de Calldetenes, a Osona, i que consisteix en, atenció, llançar el més lluny possible un telèfon mòbil. De seguida en parlem, però que sapigueu que el guanyador d'aquest any ha batut un nou rècord.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, va, 5 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fresc a la costa i fred a les comarques de l'interior, amb temperatures que en algunes valls del Pirineu estan situades poc per sobre dels 0 graus i a la costa ja per sota dels 20 graus de mínima. Les màximes, però, seran altes. Hi haurà molt contrast entre les temperatures màximes i les mínimes perquè s'esperen valors al centre del dia entre els 25 i els 29 graus, les més altes cap a les Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida. Tot això en un dia que serà molt assolellat. Només apareixeran 4 núvols a la tarda cap a les comarques del Pirineu. I el que expliquem per avui també és vàlid per demà. No hi haurà canvis. Al matí ens haurem d'abrigar una mica a la costa, bastant a l'interior i al Pirineu, però de dia tranquil·lament amb màniga curta i també amb una jornada a la de demà que serà plenament assolellada i amb aquests núvols d'evolució poc importants a la tarda a les muntanyes del nord del país.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Bernat Pareja, bon dia.
Bon dia. Tranquil·litat al servei, tot i que podem destacar un parell de quilòmetres de congestió a la 2 a l'alçada de Cervera en tots dos sentits de la marxa per culpa d'obres a la calçada i 2 quilòmetres en la mateixa via també en tots dos sentits de la marxa a l'alçada de Lleida també per obres. A la P7, un quilòmetre de marxa lenta en sentit sud en l'enllaç entre aquesta via i la C58 i 2 quilòmetres més a l'alçada de Parets del Vallès en sentit nord en l'enllaç amb la C17, que acumula 2 quilòmetres de retencions en el tram habitual. Pel que fa a les rondes de Barcelona, normalitat en el servei tant a la ronda litoral com a la ronda dalt, en ambdós sentits de la marxa. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Aquí saludem també a aquesta hora a Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia. Tot bé?
Bon dia. Hola, hola, Trias.
Hola, hola. A qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, tot i que sigui amb un dia de retard, a totes les mercès. Ahir, festa gran a Barcelona, ho deies a l'inici. Avui encara s'arrastra la festa a la ciutat. Mai millor dir, segons per qui. Perquè el calendari així ho vol, eh? Per alguns, Radio Estel som una petita aldea que resiste a l'invasor. Però felicitats amb llum i color per les Mercès, Merxes i Mercedes, aquestes tres variants.
Sí.
Menció especial per la Raga.
Home.
Ahir. I per la Mondelo.
També,
la
també.
La tenim a dalt, per cert, currant sí. Ja aquestes hores. Que ens toquen de ben a prop. Per cert, respecte a Collboni, que va tornar a la Basílica sí. De la Missa Pontifical, avui fa 100 dies.
Avui de mandat. 100 dies de mandat?
100 dies de dirigent màxim.
Mira, avui ho analitzarem tot plegat.
100 dies del que us bombin.
Del... Exacte. Sí,
exacte.
Déu-n'hi-do.
Fixa't.
Ho analitzarem tot plegat.
Doble aniversari.
Jordi Cerdà.
Ara més el segon.
Xavi Pastor sí. I Xavi Torrent.
I Xavi Torrent, sí, Xavi Torrent.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
El trio Los Panchos.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti.
Veig que t'agrada l'actualitat musical, eh?
Molt.
Julio Iglesias, molt.
No,
Los Panchos...
Però no t'esperes el gir de guió que ara faré.
Val, val.
He redactat a primera hora amb molta lucidesa. I és que el trio Los Panchos van fer ahir un concert multitudinari a Madrid per demanar la no amnistia. M'estic referint a Núñez Feijóo, Mariano Rajoy i José María Aznar, que varen agafar la guitarra i els micròfons i varen entonar allò de si tu me dices ben, com dirigint-se als possibles transfugues del PSOE, saps?
Sí, 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 sí.
Els que són de la corda de Felipe i Guerra i que dins seu tenen un pepero que vol abraçar el negacionisme de l'amnistia. Vitamines, perquè diria que la tasca és dura i no tinc massa clar que els hi arribin les forces per tamanya empresa. T'imagines que demà hi ha 4 del PSOE que voten sí? Això seria... Què passaria aquí? Això podria ser, no?
Ai. Ahir demà.
No, no, però que...
Demà ho seguirem tot plegat, des d'aquest programa.
Bueno, clar, amb molt d'interès.
Per cert, avui també en aquest programa, aquest matí, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular, amb qui ho comentarem tot plegat.
Exacte.
A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs ens farà una mica malbé, però serà igual, perquè aquestes hores alguns dels nostres oients i persones en general que tenen festa, eh? Sí, amic, oient, mentre tu, esforçat treballador, et trobes de camí a la feina vivint un dilluns més, hi ha gent que avui té festa perquè el dia de la Mercè va caure en diumenge i l'Ajuntament de Barcelona va escollir el dia següent, és a dir, avui dilluns, com a festiu local, amb l'objectiu que els barcelonins tinguin un dia de festa per la dia de la patrona. No només els barcelonins, també és festa a Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí, Montcada i Reixac, Palma... Faig
Tira.
La Palma de Cervelló, Vallgorgina, Cervera, Almacelles, Viver de Segarra... Hi ha llocs que he descobert avui escrivint això, eh? El Prat de Llobregat, que celebra la seva festa major.
Mira, ahir era jo, el
Prat de Llobregat. Eres tu, ahir?
Sí, sí.
I ja n'hi havia ambientillo?
Home, i tant.
La gent ja, diumenge... I Castellví de Rosanes, que celebra la festa de Sant Miquel. Si tens el cotxe espatllat, però vius en algun d'aquests municipis, no passa res, demà ja t'ho trobaràs.
Ai, demà. En fi.
Dia del transfugisme.
Exacte. Per cert, ja que parlàvem de que el cotxe... A qui no li arrencarà el cotxe, sí. T'ha agradat, Bernat Pareja?
Aquí? Ah, m'ha agradat el del RAC, el substitut.
El del RAC, eh?
El del RAC, el substitut, ha estat com... Pop! Molt despert.
Sí, sí, sí.
Trobo que és un tio molt professional. Des d'aquí,
una abraçada a la gent del RAC. Va, anem cap a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Va, iniciem el dia d'avui explicant-vos que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat en un acte multitudinari a Madrid que impulsar una llei d'amnistia és una indignitat i que suposa, segons ell, un frau. Ha manifestat dos dies abans del seu debat d'investidura al Congrés, que comença aquest dimarts.
Aquest diumenge, davant de milers de persones, concretament unes 60.000 segons l'organització, i de dirigents i exdirigents del partit, Feijóo ha demanat que Espanya no va votar democràticament, que s'estigui visquent aquesta tessitura. El líder del Partit Popular ha acusat el líder socialista, Pedro Sánchez, de ser el responsable de la situació que s'està vivint ara mateix, en referència a clara l'amnistia i el PSOE de ser-ne còmplice.
No somos tontos. No tragamos con eso. ¿Sabéis? Lo que hacen solo tiene un nombre. Indignidad. Solo tiene unos cómplices. El Partido Socialista Obrero Español actual. Y solo tiene un responsable, aquel que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones.
Segons Feijóo, concedir l'amnistia als polítics independentistes catalans implica atacar la igualtat de la ciutadania de l'estat espanyol sense que hi hagi consentiment de la majoria de la població.
M'agrada la puntualització actual. El Partido Socialista Obrero Español actual. Actual, sí. Com dient... Alfonso Guerra i Felipe González ja m'agraden més.
Saps que si estiguessin al Congrés dels Diputats només hauria de buscar dos vots.
Dels anys 80, saps? No tindria problemes.
Espera.
Què?
No, que em fa... És que...
Actual!
Serà divertit demà. El Congrés dels Diputats.
Actual.
El president del govern espanyol en funcions, a tot plegat, Pedro Sánchez, no ha trigat a reaccionar a l'acte dels populars. Ha assegurat que amb aquestes manifestacions Feijóo es boicoteja a si mateix. A més, el secretari general del PSOE ha acusat els populars de promoure el transfugisme.
En un discurs que ha fet precisament des de la festa de la Rosa, l'acte dels socialistes que celebren cada any a Gavà, Sánchez ha dit que el Partit Popular va de mal en pitjor i ha fet aquesta valoració de la manifestació d'ahir diumenge.
Y la última la estamos viendo hoy. Fijaros, a cuatro días de la investidura del señor Feijóo, se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. Si es que el PP se boicotea a sí mismo.
Per la seva banda, en aquesta mateixa festa de l'arròs, el secretari del PSC, Salvador Illa, ha descrit com un autèntic insult que el Partit Popular vulgui comprar voluntats per una investidura que els socialistes consideren fallida.
Per cert, el transfugisme que va començar, si us en recordeu, va fer aquell famós nom amb Simancas.
Simancas.
A la Comunitat de Madrid.
Sí, senyor.
Que ara és diputat, per cert.
Clar, va canviant. On convé.
Sí, sí.
I per cert, un altre... veu tu per cert, i el pujo un mes, Salvador Illa, que és un habitual de la missa pontifical de la Basílica,
sí.
Ahir...
Hi era.
Ahir... No hi era. Va anar a la festa de la Rosa.
Clar.
Aquella paella gegant, no?, que fan la festa de Rosa, allò que
clar, és... Sí. Ell va pensar entre paella i missa...
Saps qui hi era, doncs... que és un habitual?
Qui?
El senyor Batlle.
A la missa, sí. Sí, i Joan Gaspar. Sí,
sempre hi va. Joan Gaspar també sempre hi va.
Vicepresident.
Altres classes.
Vicepresident.
Tot plegat, també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat el Partit Popular d'haver escopit odi contra Catalunya.
El president de la Generalitat també ha assegurat que després d'aquesta protesta dels populars d'ahir diumenge està convençut que la causa independentista encara sumen nous adeptes.
Estic convençut que avui catalans i catalanes que encara no havien abraçat la causa de la independència, catalans i catalanes que estaven doncs, també valorant el seu suport a l'amnistia, avui, més que mai, doncs, han sumat el seu suport en aquesta causa davant de l'Espanya negra, d'odi i de venjança que avui s'ha manifestat pels carrers de Madrid.
Aragonès ha més advertit al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si ha fracassat en el seu intent de ser president del govern espanyol és perquè també ha fracassat a Catalunya, on li recorda va ser derrotat a les urnes.
Per la seva banda, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que la protesta ha tornat a treure als carrers l'Espanya negra.
Ho ha fet en declaracions des d'Euskadi. Turull ha dit que les persones que han sortit al carrer a Madrid per manifestar-se contra l'amnistia no els espanten, sinó que els mantenen més lleials al compliment del mandat del poble català.
Hem vist que s'han ajuntat els del Atado y Bien Atado i els de la Por Ellos per intentar alterar de la forma que no està prevista el que seria el mandat democràtic dels que són diputats i diputades que representen els ciutadans, en aquest cas, els ciutadans de Catalunya. Nosaltres només dir que la confluència de l'Atado y Bien Atado i dels de la Por Ellos no ens espanta gens, sinó tot el contrari. Ens estimula més encara a ser més lleials al que és el mandat del poble de Catalunya.
Pel que fa a les negociacions per a la investidura, per cert, Turull ha reiterat que la seva formació mantindrà una estratègia d'armatisme comunicatiu i que dirà les decisions només quan siguin fermes.
Una coseta, jo la Por Ellos el tinc localitzat, sé de què va, però l'Atado y Bien Atado ara mateix estic despistat.
Això és franquisme.
Ah, directament, hem anat...
Sí.
Vale, 50 anys enrere.
Exacte.
Bueno, molt bé.
D'altra banda, des de Sumar en Comú Podem, la seva portaveu al Congrés, Aina Vidal, acusa el Partit Popular de voler tapar el fracàs de la investidura amb aquests actes del carrer.
Vidal ha afirmat que manifestar-se en comptes d'estar buscant aliances per guanyar la votació al Congrés és un frau democràtic i també ha retret el líder popular, Núñez Feijóo, que hagi abdicat de les seves responsabilitats.
A Madrid s'està produint una manifestació, una concentració, una trobada d'un partit, no sabem exactament el què, però que no ho fan, en aquest cas, doncs, a favor del diàleg o a favor doncs, de la normalització política, sinó que ho fan en contra de l'amnistia i en contra d'assumir també les seves pròpies responsabilitats entorn a aquesta investidura fake que viurem el dimarts. El candidat Feijóo ha abdicat de la seva responsabilitat.
Vidal ha lamentat que el PP segueixi buscant el conflicte i la confrontació i també ha apel·lat als partits catalans a estar a l'altura per fer un govern progressista amb PSOE i Sumar.
Perdoneu que m'he colat.
T'ha agradat, però, això?
Home, és que m'ha agradat abdicat. Perquè ha abdicat de la seva responsabilitat, clar, perquè és sobirà de les seves opinions,
sí.
Tries,
sí.
Sona això?
Sí.
Tant. Tu també abdiques, de tant en tant.
Veus?
No. Faig el xascarrillo del dia.
Exacte, sisplau.
No, que el Partit Popular parla molt d'amnistia,
sí.
Però en va parlar molt poc quan es va fer l'amnistia fiscal, a la qual s'hi van acollir molts polítics.
Ja,
patapam.
Sí. Això
mira,
és...
Molts polítics dels
polítics del Partit Popular. És a dir, amnistia només quan interessa.
Sí.
Home, clar, protesta selectiva, sempre.
Sempre, això ja ho tenen els polítics. Altres qüestions, Esquerra Republicana registrarà una proposta de resolució per crear un programa específic d'atenció a les víctimes d'abusos infantils en edat adulta.
L'anunci arriba la setmana prèvia al debat de política general, quan el ple votarà aquesta i altres propostes en el debat que dona el dret de sortida del nou curs polític al Parlament de Catalunya. El punt forma part d'una proposta de resolució que tracta de manera més àmplia altres qüestions relacionades amb l'enfortiment dels serveis socials, les polítiques d'infància i el treball comunitari. L'objectiu, tal com diuen els republicans, és abordar les conseqüències d'haver patit un abús sexual infantil en l'edat adulta.
També us expliquem a aquesta hora que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha estrenat com a alcalde a la tradicional missa de la Mercè i al seguici d'autoritats fins al consistori. Ada Colau, recordem, no hi va assistir mai durant els 8 anys de mandat.
La cerimònia solemne a la Basílica de la Mercè i el recorregut pels carrers ample del Regomir i Ciutat han comptat amb la presència també d'altres líders municipals, com Xavier Trias, Ernest Maragall o González de Oro, però amb l'absència d'Ada Colau i Daniel Cirera, aquest últim perquè estava a Madrid en l'assistència d'aquesta manifestació contra l'amnistia. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha dit aquestes paraules durant l'homilia.
I no podem oblidar que el primer deure d'un creient és sempre escoltar. I escoltar Déu i escoltar els altres. I com ens costa escoltar, estar atents a l'altre i sobretot a l'altre amb majúscules, Déu ens ha donat dues orelles i una sola boca. Però normalment sembla que tenim 40 boques i una sola orella, o mitja orella.
A més, Omella també ha fet una crida als polítics a treballar pel bé comú abans que pel bé personal, ha dit, de grup o de partit.
Bé, ja sabeu que vam fer un programa especial,
sí, ahir, tant,
amb Pau Massip, amb José Matos, aquí a l'estudi, la Mondelo, que estava de guàrdia. Bé, l'anècdota és, abans de començar, comparteixo l'anècdota amb vosaltres,
vinga,
i amb
sisplau,
els nostres oients, i amb Jordi, i amb Sílvia. Abans de començar, estava jo fora, fent temps, una mica, vaig arribar amb temps, i va arribar un grup de turistes japonesos. Molts. I em van demanar...
Molts estem parlant de...
No sé, igual 50, tots allà.
Déu-n'hi-do.
I em van demanar si era la Sagrada Família, allò.
Ah. Vaja.
Dic, us heu desviat una mica,
una
però bé, també podeu gaudir-la igualment.
Ah, sí, sí. Van entrar o no?
No, no podien. Ah, si havia ir una seguretat allà. Que estava tot apamadíssim.
Clar. Va dit això, fem balanç de les incidències que s'han produït en aquesta festivitat de la Mercè que acaba avui. Un total de 6 persones han resultat ferides per arma blanca, dues de gravetat, en una baralla la matinada de diumenge a la zona de la Nova Icària. A més, més d'una trentena de persones han estat detingudes sumant els dos primers dies de la festivitat.
Pel que fa als incidents amb arma blanca, la policia ha rebut l'avís a les 4 de la matinada d'aquest diumenge per una baralla a l'altra del número 195 de l'Avinguda Icària, a tocar de la plaça Tirant-lo Blanc. Els Mossos estan investigant els fets i busquen ara els autors d'aquests apunyalaments. D'altra banda, en el conjunt de la nit, Mossos i Guàrdia Urbana han fet 19 detencions en diversos punts de la ciutat. A més, la primera nit de celebracions de la Mercera, de divendres a dissabte, va acabar amb 16 detinguts per baralles i furts violents.
I aquesta nit es posarà punt i final a les festes de la Mercè amb el Piro Musical, on foc i música s'entrecreuaran per dir adéu a la Festa Major de Barcelona.
I aquest any el Sónar posarà la música al Piro Musical per celebrar els 30 anys de vida del festival, 3 dècades d'història condensades en 25 minuts per acomiadar la Mercè i també per retre tribut a un gran esdeveniment musical que atreu a la ciutat en cada edició milers de visitants de tot el món. El Piro Musical, recordem, començarà a les 10 de la nit, com sempre, des de l'Avinguda Maria Cristina.
Escolta, que sabem dels drons. No hi havia drons aquí?
No, va ser ahir, lo dels drons.
Ah, ahir va ser lo dels drons. Sí, estic despistat. Sí. I què tal? Sabeu algo? Tenim notícies?
No. No. Però m'han dit que va molt bé. Gent que hi va anar m'ha dit que va anar molt bé.
Que va anar molt bé?
Sí, jo no hi era, però jo...
Ja investigarem. Ja us explicaré coses durant el matí.
S'està posant de moda, això,
respecte
dels drons. Això dels drons.
Bueno, això ve d'Àsia. Sí, estan obsessionats allà i fan coses molt guapes.
Exacte. Per cert, que qui posarà, com ens deia en Xavi, música, el Piro Musical és el Sónar. No sé si faltarà o no l'estimada rumbeta catalana. Ja sabeu que el director d'aquesta casa, Toni Herbàs, és molt fan de la rumbeta catalana,
sí?
Durant el Piro Musical.
Sí, i Gato Pérez.
Durant el Piro Musical, sí.
Però sona, si és música del Sónar, poca rumbeta.
Poca rumbeta.
Però allà... Ara serà una barra per servir cubates.
I ulleres de sol. Moltes ulleres de sol a les 12 de la nit.
Però hi ha hagut un festival de rumba aquest cap de setmana. Jo ho he dit d'algun lloc molt...
Van tocar rumba a la plaça davant de la catedral, plaça Nova. Va haver una nit de rumba.
Jo sóc molt partidari de la rumba catalana.
Sempre.
Catalana.
Va, i encara a Barcelona, la dona que aquest diumenge al matí ha estat atropellada per un autobús urbà de TMB ha mort, segons ha informat l'Ajuntament.
La víctima tenia 56 anys i va ser embestida cap a 2:15 del migdia a la Rambla, després de ser atesa pels metges del SEM, ingressat en estat greu a l'hospital, on ha acabat morint finalment. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació d'aquest accident. Recordem que és la 14a víctima mortal per accident de trànsit a dins de la ciutat de Barcelona en aquest 2023.
I més coses, perquè la nova comissaria en cap dels Mossos d'Esquadra, la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, lamenta que encara hi ha moltes dones que no denuncien les agressions sexuals. He dit nova comissaria i és nova comissària.
La comissària Catà, això no va dir, reconeix que la xifra negra és important i anima, per tant, a totes aquelles víctimes a anar a una comissaria per posar en coneixement de la policia els fets.
El que hem de promoure a nivell de servidors públics és que el delicte flori. A mi no fa por que incrementin els fets delictius, perquè vol dir que la denúncia existeix. I si existeix la denúncia, existeix el fet i, per tant, podem fer mesures preventives o d'acompanyament a la víctima.
La comissària Catà també ha destacat que un dels objectius és millorar i ampliar la protecció de col·lectius vulnerables com les persones LGTBI, el sense llar, la gent gran o els infants, amb els que ens han afirmat que s'ha de tenir una especial sensibilitat.
I Catalunya ha tancat l'estiu amb el doble de nits tòrrides que les registrades l'any passat a la xarxa d'estacions automàtiques del Meteocat.
Si l'any passat es van registrar 98 nits on la temperatura no va baixar dels 25 graus arreu del país, aquest any, entre el 21 de juny i el 21 de setembre, se n'han registrat 206. El 2022, per tant, ja va marcar la xifra més alta des de, com a mínim, el 1998, així que aquest estiu s'ha polvoritzat aquest rècord. Durant el mateix període
període també s'ha observat un nombre mai vist de nits tropicals, prop de 5.000, en el global de les gairebé 200 estacions que té el Meteogat arreu del país. A municipis del Barcelonès, Terres de l'Ebre, Costa Daurada o Portbou, se n'han viscut més de 60 entre el solstici d'estiu i l'equinoxi de tardor, és a dir, gairebé dos mesos
De no dormir, de no dormir, patir, absolutament.
Tots els que ho pateix, Rafa.
Moltíssim.
Estàs patint ara, l'estudi.
Exacte, per mi avui aquí a l'estudi està produint una nit tòrrida, un matí tòrrid.
Jo escolto nit tòrrida i no tinc ganes d'anar al llit.
Altres temes. L'home que va custodiar i alimentar Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, durant els 492 dies que va estar segrestada, assegura que la persona que el va enredar participant al segrest no ha entrat mai a la presó.
30 anys després, Sebastià Comas ha fet aquestes declaracions en una entrevista que publica el diari Ara, en què també assegura que no va saber res d'aquest pla del segrest fins que va veure la farmacèutica ja retinguda a l'interior d'un vehicle. Feliu va ser segrestada, recordem, el novembre de l'any 92, i fins que Comas la va alliberar, això era el març de 94, va viure en un espai de poc més de metre i mig d'ali ample, on no es podia gairebé posar dreta ni estirar-se del tot. Per la seva participació en el segrest, Comas va ser condemnat a 17 anys de presó, dels quals en va complir 8. El condemnat per aquest cas assegura que qui el va enredar, en el cas, va ser una persona que coneixia, era un amic seu de Torelló, però que no em vol dir nom per por.
No sé què passa darrerament, però entrevista a Rosa Peral, a documental de Josu Ternera, entrevista a Sebastià Comas.
He de dir, però, que aquesta entrevista és molt interessant.
Sí. Acaba de publicar el diari Ara.
Això és la febre Crims, el true crime.
Segurament.
La gent està amb aquestes coses.
Va, dit això, tres homes d'entre 30 i 35 anys ja han estat denunciats per estar implicats en una baralla amb arma blanca a Tarragona.
Segons la Guàrdia Urbana, els fets han passat aquest diumenge al carrer La Podaca del barri del Port. Els tres individus, que eren coneguts entre ells, es trobaven en estat ebri i un d'ells presentava una ferida al cap per la qual ha estat assistit per una ambulància del SEM. Els Mossos han obert ja una investigació pels fets i els individus estan acusats d'un delicte de desordres públics i tinença d'armes.
D'altra banda, un home de 56 anys, veí de Barcelona, ha mort aquest diumenge mentre feia escalada a Benasc, als Pirineus aragonesos.
Segons ha informat la Guàrdia Civil, la víctima s'ha precipitat al buit quan escalava la cresta de Lluçàs a la comarca de la Ribagorça amb un company que tenia 47 anys. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident. A les 10:20 del matí han activat el grup de rescat especial d'intervenció a la muntanya i han demanat ajuda també als gendarmes francesos. Els mitjans aeris han localitzat el cos sense vida de l'home i un metge n'ha certificat la mort quan han rescatat el cadàver. El difunt ha estat traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Osca.
I també aquest diumenge hi ha hagut una explosió en un pis del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell.
L'explosió ha rebentat els vidres d'una galeria del segon i ha afectat també el pis del costat. La policia investiga ara l'origen de la deflagració i no consten per ara ferits. Una veïna del bloc del davant ha explicat que li ha tremolat el terra a causa d'aquesta explosió.
I a Lleida s'han tancat aquest diumenge 7 dies de literatura en català en el marc de la primera edició del Sant Miquel de les Lletres.
Llibreries de la ciutat han acollit tallers i debats, mentre que durant el cap de setmana han sortit en parades de llibres a la plaça de la catedral. Alhora, el pati de l'Institut d'Estudis Llardencs ha fet durant els contacontes i els vermuts literaris Antoni Jalong, president de la Fundació Privada Horitzons 2050, ha valorat molt positivament aquesta primera edició.
Home, estem molt contents perquè hem superat les expectatives. Nosaltres vam fer un programa que considerem que era atractiu, amb persones, amb ponents atractius, però no ens pensàvem que vindria tanta gent. Fins ara hem passat en les activitats, diguem, programades, han passat pràcticament 1.000 persones i per les parades de llibres doncs, n'han passat centenars o milers més.
El Sant Miquel de les Lletres, impulsat davant la preocupació de l'ús social del català, ha estat organitzat per la Fundació Privada Horitzons 2050 en el marc de la Setmana del Llibre en Català i ha comptat amb la participació d'escriptors com Emili Bayo, Marta Lós i Ferran Saez, entre d'altres.
I també us expliquem que Fúria Espanyola, la comèdia de Francesc Betriu, situada a l'actual barri del Raval i amb el barcelonisme extrem com a taló de fons, ha arribat aquest diumenge al Festival de Sant Sebastià recuperant la vintena de talls censurats al 1975.
El film ha estat restaurat i digitalitzat ara per la Filmoteca de Catalunya, en col·laboració amb membres de l'ESCAC, i s'ha presentat a la secció del festival que rescata clàssics antics i moderns de la història del cinema universal. El film, que ha passat d'ara de 81 a 87 minuts, està protagonitzat per Kassen i Mònica Randall i va comptar amb Ovidi Montllor en el repartiment. Randall ha explicat que és què significa per ella que la pel·lícula s'hagi pogut recuperar ara.
Està bé perquè vol dir que sobreviu, igual que jo, que també sobrevisc. ja hi fa molt això, m'entens? Em fa il·lusió perquè això, la vida continua i hi ha coses que continuen amb mi i jo amb elles. M'agrada molt, em fa molta il·lusió, sí.
A Fúria Espanyola es va presentar en forma de guió amb el títol Una passió blaurana, firmat per Francisco Batriu i José Luis García Sánchez. Va ser prohibit el 22 de febrer de 1974. Presentat de nou, és de suposar que amb modificacions, ja amb el títol definitiu de Fúria Espanyola i amb García Sánchez passant de coautor a col·laborador, va ser autoritzat pel seu rodatge el 22 de juliol del mateix any. La pel·lícula es va rodar el setembre, de setembre a octubre, i va ser presentada a la censura el 12 de febrer del 75, data amb què els censors van prohibir en l'exhibició perquè al·legant que el film diferia del guió que s'havia aprovat.
Vinga, va, 9:15 del matí. Gràcies, Xavi. Plana esportiva.
La caravana.
I en futbol us expliquem que el Barça i el Girona són els co-líders de la primera divisió després de la victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Real Madrid en un derbi vibrant que ha acabat 3-1 en aclosa. Bon dia de nou.
Bon dia, sí, el Madrid es va quedar a cau amb tres cops de cap. El primer va arribar de les botes d'Álvaro Morata amb un gol matiner que va inaugurar el marcador al minut 4. Griezmann també de cap posava el 2-0. Toni Kroos després va mirar de retallar distàncies al minut 35 posant el derbi a un 2-1, però a la represa el cap de Morata tornava a sentenciar el partit que va acabar amb un definitiu 3-1. Escoltem els dos tècnics. Primer, Carlo Ancelotti, que admetia en roda de premsa que els matalassers havien estat millors que els blancs.
No hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágil en nuestra área, no hemos sido contundente. Después, cuando el partido se ha adelantado 2-0, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas. En este sentido, Atlético lo ha hecho mejor que nosotros.
Y ahora, Cholo Simeone, del Atlético, que estaba muy contento.
Interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo, y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid, y eso me pone muy, muy feliz.
Per tant, aquesta primera derrota del Madrid a la Lliga que deixa el Barça i el Girona co-líders.
És que ha estat un cap de setmana màgic.
Rodonet.
No, rodonet. El Girona, el Barça
sí.
I la derrota del Madrid. Això és un combo. Disfrutem-lo i gaudim-lo perquè no succeeix massa vegades.
Tot i que el Barça va patir...
Bueno, però els 8 minuts de remuntada, no? això val la pena, patir una mica per... I la samarreta de l'Atlético, tots els nens a Madrid.
Avui al col·le.
Ja li demanaré després al doctor Jacinto Valverde, a veure si veu moltes samarretes, moltes les sèries.
Va, dit això, Anna, com queda ara la classificació de la Lliga?
Doncs mira, com dèiem, ara per ara el Barça i el Girona són els qui regnen a primera amb 16 punts, però la Lliga torna demà. Els blaugrana visiten el camp del Mallorca a 9:45 de la nit i el Girona no ho farà fins dimecres a les 7 de la tarda contra el Villarreal a domicili. El Madrid, amb 15 punts, també juga dimecres a les 7. Els blancs reben el 15è de la Lliga, l'Unión Deportivo a les Palmes, l'Atlètic Club de Bilbao és quart amb 13 punts i l'Atlètic de Madrid escala fins a la 5a posició amb un total de 10 punts.
I a la Lliga regular de segona divisió, l'Espanyol visita avui el Tenerife amb la mirada posada al que pugui passar a la Corunya.
I diem amb la mirada posada al que pugui passar a Galícia perquè avui també juga el líder de segona. Tots dos partits arrencaran a les 9 de la nit. El Saragossa, que visita el Racing de Ferrol, i l'Espanyol, que visita el Tenerife. Escoltem el tècnic blanquiblau Luis García.
A mí me gusta que pasen cosas. Yo soy de la opinión de que tenemos que ser capaces de generar muchísimas cosas, seguir siendo nosotros lo que queremos hacer, atacar mucho, estar mucho en campo contrario, generar tantas o más situaciones de las que estamos generando hasta ahora, y a partir de ahí es el acierto.
La principal novetat de la convocatòria és Víctor Ruiz, que torna a l'Espanyol després de 12 anys. Pere Milla també torna a la llista. I Álvaro Aguado, que podria disputar avui els primers minuts amb la samarreta de l'Espanyol. Els qui no han viatjat a les Canàries i s'han quedat a Barcelona són Keita Valdé i Jofre, que són baixa per lesió, i Lazo, que ha de ser pare.
I en futbol femení, les jugadores del Barça han tornat a donar la cara en l'atenció als mitjans des de la concentració de la selecció espanyola.
Des de la ciutat esportiva del Betis, que s'han referit als avenços que s'estan produint en el si de la Federació Espanyola de Futbol, la capitana del Barça i ara una de les capitanes també de la selecció ha estat més clara que mai. Alexia insisteix en que no s'estan tractant les futbolistes com a jugadores d'elit i que no es pot continuar amb el sempre s'ha fet així.
Nosotras, sobre todo los que estamos en esta generación, o incluso yo que a lo mejor soy un poco más joven, hemos crecido en un entorno que es como siempre ha sido así ya, pero es que la sociedad evoluciona, todo evoluciona, entonces para nosotros también hay situaciones que yo en mi vida cotidiana digo, ostras, lo analizo, me doy cuenta e intento corregirlo. Y soy mujer y también me pasa, pero porque hemos crecido en un entorno así. Entonces, bueno, tampoco entiendo que haya, ahora de repente haya tanto radicalismo.
Alexia també ha explicat que les fan viatjar 6 o 7 hores en autobús quan el rival viatja en avió i que hi ha hagut vegades que els han fet agafar avions a les 3 del matí quan són esportistes i han de descansar i aquests no són horaris per a elles. D'altra banda, també ha parlat Irene Paredes.
Por toda la gente que duda o nos pide ser profesionales, ahí tenéis el resultado. El que no quiere entenderlo, pues es que no quiere.
Avui, a 5:15, hi haurà roda de premsa prèvia al partit de demà contra Suïssa amb les declaracions de Montse Tomé, Alexia i Mariona Calendell.
I tota una icona del futbol femení, la nord-americana Megan Rapinoe, s'ha retirat aquesta matinada de la selecció dels Estats Units en un amistós a Chicago jugant contra la selecció de Sud-àfrica.
La davantera de 38 anys es va mostrar convençuda que deixa el futbol en un lloc millor respecte al que va trobar. Tanmateix, ha destacat que aprofitarà el màxim de temps possible a ser part del creixement del negoci de l'esport femení i entre els grans triomfs de Rapinoe amb la seva selecció i consten 2 mundials consecutius, el del 2015 i el del 2019, i també un or olímpic a Londres, el del 2012.
En bàsquet, el Barça debuta amb bon peu a la Lliga després d'emportar-se el duel català contra el Joventut de Badalona a casa per 95-79.
La tarda d'ahir, de fet, va ser especial per 2 blaugrana, per Joel Parra. Aquesta era la primera vegada que s'enfrontava al club de la seva vida, on hi va estar des dels 4 anys, i per Roger Grimau, que en feia 12, que no entrava als vestidors del Palau. Ara ja no ho feia com a jugador, sinó que ho feia com a tècnic, i el seu debut doncs no va poder ser millor per ell, perquè al descans el seu equip guanyava 44-40. Després, a la represa, el Barça va aprofitar la profunditat de la banqueta per ampliar l'avantatge. Vesely, de fet, va anotar 6 punts seguits i l'avantatge es va establir als 10 punts. Parker amb 13 i Kalinic amb 11 van ser els millors del Barça, i Andrius amb 15 i Brodzianski amb 14, els màxims anotadors dels verdinegres. El tècnic Roger Grimau ha explicat les sensacions de tornar al Palau.
Molt emocionat quan he entrat al vestuari a canviar-me, a posar-me el vestit. He recordat, els he comentat als companys, que feia doncs això, 12 anys del meu últim partit aquí com a local. Bé, intentant controlar les emocions, òbviament, perquè no em podia deixar portar per elles, perquè tenia una altra feina, però molt, molt content d'haver pogut dirigir el meu primer partit al Palau.
I la dada, fa des del 2014 que la penya no guanya en lliga regular al Palau Blaugrana.
I d'altra banda, el Baxi Manresa ha caigut contra el Gran Canària per 92-97.
El partit, de fet, ha començat a cara pels manresans. De fet, a la primera meitat s'han imposat 27-39, però en el tercer quart els de Pedro Martínez han rebut 38 punts, fet que els ha condemnat. Tot i això, els vegencs han continuat remant per no ensorrar-se, però ja era massa tard, i ara el seu proper rival serà el Madrid al Nou Congost, un duel que arrencarà divendres a les 9 de la nit, i d'altra banda, el Girona, que va jugar dissabte i va guanyar de 4 contra el València, 85-89.
I pel que fa a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça-Sant Feliuenc s'emporta l'altre duel català de la jornada. Les blaugranes s'han imposat 66-63 al Cadí La Seu.
El ritme ha estat molt alt des de l'inici del partit amb anades i vingudes, però hi ha hagut un moment en què les urgellenques han arribat a perdre de 14, 41-27. Tot i voler forçar la pròrroga, el Cadí ha fallat 2 triples i la victòria se l'han endut les locals.
I en hoquei patins, el Barça ha aconseguit la seva 13a Supercopa d'Espanya. La final disputada al Pavelló Olímpic de Reus, l'equip blaugrana ha superat el Liceo per 3-2.
Els gallecs s'han avançat en el marcador amb un gol de Deva Torres, però els d'Edu Castro han reaccionat abans del descans amb les dianes de Marc Grau i d'Ignacio Labart. Amb el 2-1 s'ha arribat a la mitja part d'un partit amb una intensitat elevadíssima per part dels dos equips i amb grans intervencions dels dos porters, Carles Grau i de Thiago Rodríguez. A la segona part, Pau Bargalló ha fet el 3-1 i el Barça ha sabut patir davant d'un Liceo que a un minut de l'acabament ha fet el 3-2 amb un gol de Cito Ricard.
I també us parlem d'handbol perquè Freikin Granollers s'ha endut el triomf a la pista del Conca en un ajustat 28-30.
L'expulsió al minut 5 d'Antonio García arran d'una acció amb Pablo Simonet ha fet replantejar l'atac dels vallesans. El tècnic del Granollers, de fet, ha decidit donar més protagonisme a Andrei Budle, el lateral romanès que ha acabat amb 7 gols. Pablo Urdangarín n'ha fet 7 també, i màxima igualtat fins al final doncs del descans, el qual s'ha arribat amb 15-15 al marcador. A l'inici del segon temps, el Granollers ha marxat de 2 i ha sabut administrar aquest avantatge per aconseguir una victòria doncs molt treballada.
Cap de setmana també de motor, amb motos Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi de l'Índia i amenaça el lideratge de Pecco Bagnaia. L'italià ha caigut i no ha puntuat.
El gran beneficiat d'aquesta caiguda ha estat el madrileny Jorge Martín, que ha defensat fins l'últim sospir la segona posició davant dels atacs de Quartararo, i ara és a només 13 punts de liderat. Precisament, el francès Quartararo ha acabat tercer. Marc Márquez, per la seva banda, ha tingut un cap de setmana positiu. Dissabte va fer podi a l'Sprint Race, quedant tercer i a la cursa llarga de diumenge, tot i que ha caigut, ha pogut remuntar i acabar en novena posició. En canvi, qui no ha tingut tanta sort ha estat el seu germà Àlex, que dissabte es va fracturar tres costelles després d'una forta caiguda durant la Q1 i ha estat baixa per aquest gran premi al circuit internacional de Butte. Davant d'aquesta situació, doncs és probable que es perdi també la cursa d'aquesta propera setmana al circuit de Motegi, al Japó.
I finalitzem parlant de Fórmula 1. Les coses tornen al seu lloc i Max Verstappen es proclama campió del Gran Premi de Japó.
En aquesta cursa no hi ha hagut sorpreses, tal com sí que n'hi va haver la setmana passada, quan Carlos Sainz es va adjudicar al GP de Singapur. Verstappen ha tornat al Japó a l'esglaó més alt del podi. Es tracta de la victòria número 13 de la temporada per al pilot de Red Bull en els 16 circuits on ha corregut. Els dos pilots de McLaren, Lando Norris i Oscar Piastri, han completat el podi. Pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz ha quedat 6è i Fernando Alonso 8è, però cap dels dos ha quedat satisfet. L'asturià ha assenyalat el seu equip i ha deixat clar que no li agrada l'estratègia utilitzada.
Gràcies, Anna. Pràcticament 5 minuts ja arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Anem a la cara B de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, com que tota actualitat té la seva cara B, Núria, què ens expliques avui?
Doncs avui viatjarem, com sempre, i avui anem a Calldetenes.
No hi ha avions avui, eh?
No, val. Avui no, avui de moment no.
O sigui, de cas.
Anem a Calldetenes, un petit poble d'Osona que el divendres passat va celebrar una nova edició del seu concurs de llançament de telèfons mòbils.
Home, ara.
Sí. Ho heu escoltat bé, eh? A Calldetenes, durant la festa major, segueixen una tradició que és la de competir per veure qui tira el mòbil més lluny. Què us sembla? Escolta, hi ha qui balla sardanes...
Guanyaria
i
el pare de qualsevol adolescent del país.
Crec que hauria de passar el mòbil, no?, per llançar-lo lluny.
Ara en parlarem.
De ser una ara bona BlackBerry o un d'aquests...
Però fan allò com el lanzamiento de martillo, es preparen allà...
Clar, hi ha d'haver una preparació prèvia, eh?
Hi ha tècnica aquí, eh?
Sí. Mira, cosetes que heu de saber sobre el concurs. La primera és que els mòbils que es llancen no són nous, com és evident, eh? Sinó que són mòbils antics, d'aquells que la gent no fa servir té per casa. Segur que vosaltres teniu un telèfon mòbil a casa que no utilitzeu.
Un Nokia d'aquells.
Nokia i molts Alcatels.
També. Sí. Ui, l'Alcatel era el de l'anteneta, eh?
Per tant, iPhones 15 no...
De moment no es llancen.
Podria ser que com més car el mòbil, més puntuació.
No és el cas, no són les bases del concurs, però mira, si ens escolten, les podrien canviar. La segona cosa a tenir en compte, que per llançar el mòbil, i ho dèiem abans, s'ha de tenir estil i tècnica. És a dir, no ho pot fer qualsevol, val? En aquest cas, els concursants expliquen que per aconseguir arribar lluny en el concurs hauríem de llançar el mòbil com si agaféssim una pedra plana,
sí.
Sabeu, la típica pedra plana, sí. I la tiréssim al riu. Segur que ho heu
allò
fet
que
vosaltres. Allò que faci rebotar les ones, no?
Correcte, les ones correcte. Si ho feu d'aquesta manera, el mòbil, diuen, té més possibilitats d'arribar lluny, perquè què farà? Rebotarà cap amunt i, per tant, recorrerà més distància.
Clar.
Ens estem entenent?
Sí, ho heu fet,
això de llançar pedres al riu.
Pedres sí.
Mòbils no, mòbils, clar. Mòbils, per això hem comparat amb una pedra.
Sortit
perquè
tots,
com, clar, aquesta gent s'entrena amb una pedra. Clar, no poden entrenar-se amb el mòbil.
Ho desconec. Entenc que sí, perquè llançar tants mòbils...
Llançar una pedra al riu fa molt d'estiu, no?
Sí, d'infància.
Fa molt
una mica pixapí, també fa.
Bueno.
Ah, sí? Vols dir? La tercera cosa que heu de saber també és que el concurs es pot llançar qualsevol mòbil, és a dir, no és obligatori llançar un iPhone o un Nokia, pot llançar el que vulguis. iPhone, Samsung, Nokia... Clar.
Sí.
Val? Llavors, per acabar, però no menys important, que sapigueu que el guanyador del concurs d'enguany ha estat en Sergi Montmany.
Sí.
És un noi de només 23 anys que ha aconseguit llançar el seu mòbil a, atenció, 64 metres.
Compte, poca broma,
ho fa bé, eh?
64.
Poca broma.
Sí. Ha aconseguit el rècord del concurs.
És el Messi, no? El Messi
de llançament de mòbils.
I el regal que s'emporta, un mòbil.
Mira, ara...
mòbil nou.
No rigueu tant, perquè aquí l'ha encertat l'Anna, mireu. Us explico. En aquest cas, en Sergi va guanyar amb el tir d'un Sony antic, de color blanc, és a dir, no va utilitzar un iPhone, d'aquells vells que van ser dels primers a tenir pantalla.
Sí.
Jo crec que vosaltres l'heu tingut, no?, aquest telèfon mòbil.
Segur. Jo Sony no crec, però similars, sí.
I en aquest cas, en una entrevista a RAC1, ha assegurat que no ha provat ni té intenció de provar de llançar un iPhone 15,
clar,
perquè creu que no arribaria lluny. No. És que jo crec que explotaria l'iPhone 15, no?
No pesa, però és de tità, però.
No, però els iPhones 15 tenen un sistema que si detecten que els estan llançant...
Hola, és un, com un dron.
És com un boomerang.
Exacte. Sí.
Torna i
et fa aquí... I se't posa la butxaca.
Enmig d'aquí, entre silla i sella, et dona un cop.
No, en aquest cas, en Sergi, el guanyador del concurs d'enguany, diu que com més antics siguin els mòbils, més aguanten. Veus, val? Llavors, per acabar, que sapigueu que en aquest cas el premi per guanyar el concurs ha estat un iPhone vell, val? L'Anna no anava mal encaminada, que no funciona i és pintat... Ah. No, escolteu-me, té lògica. Pintat de color daurat, que entenc que li pot servir per practicar.
Ah, val.
Clar, no té sentit que te'n regalin un de nou.
És com la copa, li dona la copa.
Està molt bé.
Bé, entenc, Realment no sé per què li regalen un iPhone, però entenc que és per practicar.
Però si és daurat és com donar-li l'Òscar.
Clar,
ganador.
És el guanyador.
Número 1.
En Sergi, el podríem trucar algun dia.
I tant.
A veure què tal l'experiència.
Per què no?
No? Vinga. A mi m'ha flipat aquest concurs. És divertit, no?
És xulo.
No, no falta per inventar, doncs, llançar telèfon.
Hi ha qui crida ovelles, no?
Sí.
Hi ha qui tira mòbils.
Sí. No, i també deu servir una mica com a teràpia antiestrès.
També et dic una cosa, el dia que arribi al País Basc, aquest concurs, pulveritzaran tots els records.
Clar.
Absolutament.
Arriben als Estats Units amb el mòbil.
Exacte. Allà.
Clar.
Fan la volta al món, el tires
i
et dona aquí a la nuca.
Clatell. Sí, sí, sí.
Efecte boomerang. Porto més cosetes,
Va, som-hi.
Va, ara canviem de tema, també d'ubicació, perquè anem fins a Florida. Déu-n'hi-do com viatgem, estem a Florida, perquè ara fa uns dies, en aquest estat dels Estats Units, van detenir un nen de 10 anys per conduir el cotxe que havia robat a la seva mare.
Ai, 10
aquest
anys,
és el titular. 10 anys conduint.
Compte aquí,
Home.
Però devia ser alt, perquè per arribar als...
Clar.
I sí, és un cotxe americà, que són enormes.
Són molt grans, sí.
Sí, és veritat.
Hem passat de demanar coses a Amazon a conduir cotxes.
Exacte.
Compte,
Exacte.
Com pugen.
Alerta a les noves generacions. Mira, us explico. Faltaven només 10 minuts per les 4 de la matinada quan la policia d'allà va aturar un vehicle blanc que circulava per l'autopista i que prèviament havia estat denunciat com a robat. És a dir, aquest vehicle havia rebut... M'he explicat,
Sí, sí.
Val. Llavors, una situació que no és normal, però entenc que no sorprèn, no?, als agents, perquè de cotxes se'n roben, malauradament.
Perdó, però llavors havien denunciat la desaparició del cotxe, però del nen no?
No. Ara hi arribarem.
Bona aquesta.
Ara hi arribarem. De moment, el cotxe estava denunciat per robo.
Sí.
Val? I el nen conduïa aquest cotxe. Llavors, el problema és que quan els agents van aturar el vehicle, qui es van trobar dins va ser aquest nen de 10 anys, que viatjava alerta amb la seva germana de 11, de copilot.
Ah, mira.
Sabeu on anaven, Per tant, en aquest cas, qui va robar aquest vehicle va ser el nen a la seva pròpia mare, la qual també havia denunciat, com deia ara Anna Closa, prèviament la desaparició dels seus fills. Per tant, aquí tenim un doble crim, Es denuncia el robo d'un cotxe i també dels nens. Llavors, una situació que entenc que passarà a la història perquè els agents no es deuen trobar un nano de 10 anys conduint un cotxe. No és habitual, Encara que sigui Florida, no és habitual.
Salga del cotxe con las manos...
Però a mi em sorprèn, habilidós, el nen.
Sí, molt, Molt. I no estava lluny, Ai, vull dir, estava lluny, Va conduir fins i tot 3 hores.
Déu-n'hi-do.
3 hores.
Escolta'm.
Condueix més que jo, aquest nano, 10 anys. Sí, sí, sí. Estava...
Que té 11 anys, que de vegades em diu, bueno, i com se conduce? I li he explicat, doncs, aquest pedal.
Sí, però és complicat.
Però si l'agafés ell, el cos és que no arribaria ni a la cantonada. És una cosa...
Llavors, com és evident, la mare, en trobar-se aquesta situació, es va negar a presentar càrrecs, només falta que denuncis el teu propi fill, i el que sí que li va tocar va ser conduir 3 hores per anar a buscar els seus dos fills, per tornar-los a casa. 3 hores, va conduir el nano.
No, és una borrada, això.
Déu-n'hi-do. I el més graciós de tot plegat és que els nens, a la declaració, van dir que li van robar el cotxe a la seva mare perquè els havia castigat sense mòbil.
Ai!
Es van enfadar i van decidir que el millor era...
Lligat,
No van poder tirar el mòbil.
Sí.
Clar, t'anava a dir...
I van dir, tirem de cotxe.
Clar,
i ja
clar. No, dic, tot va acabar bé, però podia haver acabat molt malament, això,
Home, i tant.
Podia haver acabat molt malament. Per tant, jo crec que a la mare li toca reflexionar una miqueta. I no? Què fer? Li tornem a treure els aparells electrònics o els apuntem al concurs d'Osona a tirar mòbils a veure si...
Serà un gran
concurs. Sí, desfoga.
El Criatures Fantàstiques...
Això t'anava a dir.
Sí.
Li proposem a la mare que escolti avui a Salut i Educació Emocional amb Criatures Fantàstiques i que aprengui una mica de nota.
Jo de petita m'enfadava quan em treien els aparells electrònics, però tant com agafar el cotxe...
Compte,
No sé.
Anem a la musiqueta?
Sí, va. Avui la notícia musical ens convida a escoltar grans èxits com aquest. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale y ando despechada. O com aquest. Las peras pa'l mig s'han...
O com aquest.
Sílvia Muñoz a la discoteca,
sí.
Ja, eh?
Escolta'm, Sílvia.
Compte, ja.
T'agrada, eh?
Això que ha arribat aquest matí dient... Ai, que
el podi de Radio
Sí, sí. Hem pujat els ànims, eh? Què us volia dir? Us sonen alguns d'aquests artistes? Sí, no?
La Rosalia,
jo la segona...
Ja, no?
La segona són Maria Arnal i Marcel Vegés.
Ah, sí.
Amb aquell nou àlbum que ens van presentar, per cert, la temporada passada.
Correcte.
I Batguial, com no podia ser d'una altra manera. Per què hem escoltat totes aquestes cançons? Doncs perquè, com ens explicaven fa un moment els companys d'informatius, avui a les 10 de la nit es posarà el punt i final a les festes de la Mercè, amb el Piro Musical.
Sí.
Com és evident, escoltarem molta música, com la que acabem de sentir. Una música que arribarà a mans del Sonar, i del DJ i productor musical d'aquest festival que es diu Fran, qui s'encarregarà de punxar durant una bona estona grans èxits, clàssics i grans llegendes de la música electrònica, d'artistes com Rosalía, que l'estàvem escoltant, també C. Tangana, Lana Del Rey, Batguial, Nati Peluso, però també taler local, Joan Trias, representat per Maria Arnal i Marcel Vegés, que els acabem d'escoltar,
sí, sí,
o
sí,
fins i tot el grup Desert, que també ens va visitar a la caravana. En total seran més de mig centenar de temes, els que sonaran avui des de Montjuïc, com dèiem, a partir de les 10, i amb els que el DJ i el productor Fran, t'ha agradat,
el
repassant avui jo?
És molt directe, Fran.
Fran, sí, sí, així, perquè complicar-se.
És que no sé si és jove o és gran, saps?
És jove.
Sona jove, sí. Fran.
És el DJ del Festival Sonar, eh? És el DJ de sempre. I res, com dèiem, Fran s'encarregarà de posar aquest punt i final a les festes de la Mercè, per tant, si us animeu, doncs ja ho sabeu.
Sí, home, i tant. El Sonar que posa música al Piró Musical...
I a més, tot el que faci el bo del Fran.
Sí, sí, sí. Tothom amb ulleres de sol a les 12 de nit.
Ens cau
no?
bé, Fran, eh?
Aquestes coses del Sonar. Sí, Andreu González sap molt bé.
Sí, podríem entrevistar-lo en ell.
Sí, sí, sí. Mm. En fi. Escoltem música una miqueta?
Sí, home, i tant.
Va.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 3 minuts pràcticament i arribem a les 9 del matí d'aquest dilluns, dia festiu i local a Barcelona, un dia en el que cap a les 9:40 del matí tindrem el secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, per fer valoracions d'aquest acte polític que s'ha fet a Madrid contra l'amnistia, i també tindrem amb nosaltres, doncs, la tertúlia de cada dilluns. El primer cafè ens visitarà Xavier Pastor, el conflictòleg, també el sociòleg i politòleg Xavier Torrents i l'historiador, expert en geopolítica, Jordi Sardà. També ens hi acompanyarà Anton Verdeny, advocat i politòleg. Criatures fantàstiques, parlarem de telèfons mòbils i adolescents, no d'aquells que es tiren, Núria?
Aquests, ah, val.
No, dels que es treuen. Mm-hmm. I després agafes el cotxe.
Clar,
durant 3 hores.
És un tema aquest.
No, en parlarem. Mm-hmm. Oriol Julià, president de l'equip CER, i Laura Torrella, directora de l'equip CER, que ens acompanyaran per comentar-ho tot plegat, un dia en el que també ens hi acompanyaran l'actor Jordi Vidal i Laia Vallès per presentar-nos la seva nova obra de teatre, Estimadíssims Malvats, i que podem veure al Teatre Tantarantana de Barcelona, allà al Paral·lel. A les 12 del migdia obrirem un nou Assumptes Interns amb el cas de John Musetescu, amb la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, i a 2:15 del migdia, Rafa, què és el que passa?
Ah, bé, els metges. Viure'ns
en... T'ha agafat, eh?
No, és que estava m'agrada aquí escoltant-te atentament i una mica, saps, si m'has agafat. Sí, amb el doctor Jacinto Valverde. El trucarem i farem una mica de consulta de Marnis, els amics de Marnis.
Sempre,
si teniu alguna dolència, algun problemeta de salut, 663-99-30-62, nota de veure que sigui. Home, clar, la gent que s'aprofiti de nosaltres. I li donarem consells.
I a partir de la 1, ens atem la darrera hora de programa, ho farem amb Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, amb qui seguirem parlant de la figura de Clara Schumann. A 2:15, la girocleta amb Olma Giró, que ens durà cap al Piro Musical de la Mercè només unes hores abans de que s'iniciï tot plegat, aquesta cloenda de la festivitat de la Mercè a Barcelona. I cap a 2:15, acabarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Les cosetes de l'Andreu.
Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tal, tot bé?
Sí, no m'has saludat avui abans de la musiqueta. M'ha faltat.
Vols que ho fem abans de la musiqueta?
No, ja està, ja.
Si no, tira
ja
enrere,
no
hi ha cap problema.
No.
Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Escolta, m'al·lucina que sàpigues i tan bé teatre tan tarantana. O sigui,
sí, és el tan tarantana.